ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts per les 9, és hora de començar ja la tertúlia aquest matí amb les opinions de Salvador Cardús, Jordi Barbet, Antoni Puigvert, Marc Jiménez i Ignasi Carreras. A tots 5, bon dia, com estem?
Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia,
Bé, l'aigua, que ha estat estrella des de fa molt de temps, molt especialment ahir, encara no havia començat la tertúlia, ja rebíem correus electrònics, sobretot de Tarragona, de gent que no acabava d'entendre que s'aixequessin ja, previstes per demà aquestes restriccions, l'aixecament d'aquestes restriccions, de regar o d'omplir piscines, quan justament estaven arribant vaixells amb aigua procedents de Tarragona. S'està a punt de començar a construir aquesta canonada entre Tarragona i Barcelona, o l'Èrdola concretament, 60 quilòmetres, i bé, ja van sentir després la reacció de l'alcalde de Tarragona dient ni una gota si això és per omplir piscines. Immediatament després el govern va rectificar i el mateix president Montilla deia que per sentit comú doncs haurien de retocar els termes d'un decret que si s'activa automàticament doncs pot produir que ara baixessin les reserves i tornéssim a decretar prohibicions, que a més de prohibicions que portaven multes que havien de posar els ajuntaments i fins i tot que s'havien, diguéssim, animat a la gent a denunciar mals usos que poguessin fer veïns, etc. Aquesta és la primera notícia del dia i en aquest sentit m'agradaria saber per on van les seves reflexions aquest matí, senyor Carreras.
Home, quan hi ha una situació de crisi, el que tu esperes de qui ha d'administrar la crisi és que tingui claretat en les decisions. I que tots aquells que han de rebre aquestes informacions tinguem informacions que són compatibles, no? Jo quan vaig sentir el conseller Baltasar vaig quedar molt sorprès. I encara vaig quedar més sorprès quan va explicar per què volia eliminar aquestes restriccions. Va dir perquè s'havia de complir la llei. Bueno, escolta'm, però és que la llei és un decret llei, es pot canviar, no és una qüestió, no? Si tu tens una situació de crisi, el que fas és una sèrie d'escenaris i dius, si plou, què farem? I llavors el que ha dit la Generalitat és, en cas de que continuï plovent, volem tenir la infraestructura per tenir el mínim trasbassament. Pel mateix temps que diu això, diu, volem que els ciutadans estiguin conscienciats en continuar estalviant aigua, no? I el missatge del conseller Baltasar no ajudava amb això, no? A mi realment m'ha sorprès molt, agraïm molt la rectificació, però esperem que els nostres governants, quan manegin les crisis, ho facin amb una sèrie de decisions que estiguin prou consensuades i pensades i amb una comunicació que, en comptes de despistar, ajudi, no? Llavors, una situació d'aquest tipus requereix molt de la col·laboració dels ciutadans i els ciutadans ens mereixem que ens donguin informacions molt més clares. I el sentit comú, com deia el president Montilla, és el que moltes vegades s'ha de valdre. Eliminar la restricció no tenia cap sentit en una situació de pluges conjunturals.
Barbeta.
Aviam, amb això de l'aigua sí que s'hi juga una mica molt amb els gestos i amb les actituds suposadament exemplars, no? Jo crec que el tema de les piscines és massa demagògic, eh? Les piscines no s'omplen, les piscines estan sempre plenes i es va netejant amb l'aigua en la majoria, eh? Però clar, queda molt clar, perquè tothom quan pensa en piscina no pensa tampoc en una piscina pública o popular, no pensa en una piscina d'un senyor ric que té piscina i que, a diferència dels altres, no? Però en tot cas, a mi, de tota aquesta història, qui planyo, francament, és el president Montilla, no? Perquè tot se n'entera per la premsa, sembla, no? Se n'entera per la premsa o per els diaris o per la televisió de que el conseller Baltasar ha decidit una cosa, es va enterar i el van portar amb el tema del Segre a l'hort, en el pitjor sentit del terme. Ningú estava a favor del Segre, ningú del seu partit, ningú. De fet, no estava d'acord ni tan sols el partit del conseller de Medi Ambient. I llavors genera tants problemes tot això, i en canvi, i ella ha d'anar rectificant sobre la marxa. Recordem que la idea del govern català era fer el transvasament del Segre i que va haver tota la política del departament va ser rectificada des de Madrid, és una cosa, diguem, de sense precedents. I el president Montilla, jo el planyo, per què? Perquè no destitueix el conseller de Medi Ambient? Perquè en qualsevol govern normal, el conseller de Medi Ambient amb tants mal de caps hauria estat destituït. No està destituït perquè el president no pot destituir-lo. Però si destitueix el conseller de Medi Ambient, Iniciativa per Catalunya podria retirar-li el suport al govern i tindríem una crisi política i hauríem d'anar a eleccions anticipades. I això, ho sento, però això és un drama que ens afecta a tots.
Cardús.
Ara ser fotut, això és d'haver de gestionar el clima. És a dir, si fer prediccions del temps ja és difícil, tenir la conselleria que t'ocupa de gestionar alguna cosa que depèn de si plou o no plou, de quines seran les circumstàncies, ho complica encara molt més. A veure, a mi em sembla que jo ho veig tot tan confús, diguem, la gestió, les decisions, que penso que ja ho he dit alguna altra vegada, tinc l'impressió de no tenir tota la informació. Jo tendeixo a ser, potser a fer un exercici d'ingenuïtat, si voleu, però penso que no pot ser que el conseller Baltasar, que és una persona d'una experiència llarga i provada en la gestió de la cosa pública i a més de manera exitosa, una persona raonable, racional, no pot ser que el que nosaltres veiem sigui simplement el resultat de, jo què sé, de la improvisació, la incapacitat, la frivolitat. No m'ho crec. I com que no m'ho crec, penso que aquí hi ha una part de la informació que probablement no es pot tenir, o que és una part de la informació delicada, que jo crec que aclariria que tot això que faria, que tot això que ens sembla incomprensible, simplement es transformés en la capacitat d'analitzar la complexitat de totes les decisions que s'han hagut d'anar prenent. Les que hi ha des dels interessos de Madrid per raons de política espanyola que no coincideixen amb els interessos que pot tenir el govern de Catalunya atenent només a les qüestions de racionalitat hídrica, diríem, de decidir com has de gestionar l'aigua, que hi té a veure, jo què sé, compromisos demagògics passats amb segons quins moviments, etc. Que hi té a veure amb el tipus de reacció que es produeix en bona part del país. L'altre dia sentia unes declaracions d'aquest senyor que es diu Tomàs, de les Terres de l'Ebre, que jo tinc l'impressió que haurien d'anar directament als jutjats. Mm-hmm. És a dir, perquè feia unes acusacions tan greus, és a dir, que si és que són veritat, que vagi als jutjats i les faci i tanquem la gent a la presó, perquè resulta que aquí hi ha qui fa negoci, que es fan els tubs només per pagar no sé quines coses electorals. Si no és veritat, és d'una irresponsabilitat tan enorme que aquest senyor està desautoritzat per seguir liderant cap moviment social. O que el posin a la presó o que el denunciïn. Però, diguem, això no pot ser. O és veritat o no és veritat. Però si no és veritat, no es pot ser tan irresponsable. Llavors, clar, per això dic que gestionar una crisi d'aquest estil amb irresponsables que fan acusacions gairebé inversemblants i sense cap prova, i que te les has d'empassar perquè no deu ser políticament adequat en aquests moments a enfrontar-t'hi, que has d'estar pendent de si a Madrid els no sé quin conflicte tenen amb els valencians. Escolta'm, jo tot això, no ho sé, tu deies, Barbeta, que el Montilla se n'entera pels diaris. Jo, això
però
també
no
s'ha...
No surt avui als diaris, que es va enterar de la decisió del conseller Baltasar.
Però això us ho diuen els diaris. Jo vull dir, no, tampoc tinc per què fiar-me del que diuen els diaris.
Sí, però cas,
si ho ha dit el Montilla, sí. Si ell diu que ho ha llegit els diaris, m'ho creuré. Però si... Però a mi em costa de creure això.
Doncs, de tota manera...
En qualsevol cas, sí, sabem una cosa.
Em costa creure
que a favor del transvasament del Segre... Diguem, al PSC no hi havia ningú. I llavors i ell va haver de... Ell va haver de
d'acord, però aquesta és una altra cosa. En tot cas, vull recordar que...
És tota la gestió de la crisi aquesta, no?
En tot cas, vull recordar...
Amb un govern que la seva bandera en la gestió, eh?
En tot cas, vull recordar que pel que fa si se sabia o no se sabia, ja fa dies que els diaris, fa com 7 o 8 dies, deien... amb les pluges que hem tingut aquest cap de setmana o que sembla que hi haurà, arribarem al nivell mínim que ens permetrà saltar una fase i dos l'aigua. Per tant, això ja es veia venir.
A l'avui ho vam avançar el cap de setmana. És a dir, si el nivell d'excepcionalitat canviava, ja vam avançar el diari en què en aquest cas ens aixecarien les restriccions. Jo el que tinc, entenc que és una gestió complicada. Ara, tinc un aturament bastant important per l'actitud del conseller Baltasar. Realment no haver previst que la seva decisió d'aixecar el nivell de excepcionalitat sense modificar la llei en un moment que estan venint vaixells, en un moment que s'està començant a construir una canonada, és l'únic que fa és agitar les tensions territorials que ja estan prou enquistades. Tenim aquest matí, ho sentíem, amb Marcelino Iglesias, el president de l'Aragó, i ha dit que revisi la canyeria, el mini transvasament. Aleshores, la gestió del conseller realment està sent molt lamentable, i en aquest sentit, fos pels diaris, fos per Radio Macuto, tant més, la decisió de Montilla d'apel·lar al sentit comú, que és el que crec que vam pensar tots quan vam sentir el que deia el conseller Baltasar, sentit comú, doncs m'ha semblat encertada. Ara, certament, hi han hagut tants errors, tantes imprecisions, tantes improvisacions, que convindria que, per favor, d'ara endavant, el conseller Baltasar s'ho miri abans de sortir a la premsa i fer alguna de les seves declaracions.
Puigverd?
Sí, jo en la línia del que deia en Salvador, en primer el que voldria matisar és que em sembla excessivament còmode la meva posició de fiscal que observa l'anar i venir d'aquest cas i el comportament de Baltasar amb comoditat, no? O sigui, jo crec que em posaria en un moment determinat en la tessitura d'ell i són tantes les pressions, tantes coses les que han passat que segurament a mi jo ho hagués fet molt pitjor. Voldria dir això no pas per excusar-lo, no pas per justificar-lo, que no em sembla, no hi veig justificació possible, però sí per empatitzar amb aquesta situació que tenen els polítics en aquest moment en què tothom pressiona per totes bandes, per tots nivells, que les situacions són enormement complicades i que nosaltres còmodament, el món del periodisme, dels mitjans de comunicació, anem avaluant bé, malament, 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 etc. Dit això, el que em sembla és que ha passat, intento explicar-me per què el conseller va d'Herodes a Pilat d'aquesta manera, i és que crec que en fi, està presoner d'un maximalisme, d'un idealisme que va estar en la posició del seu partit i dels partits d'esquerra en general amb el tema del trasbassament de l'Ebre, que jo crec que és la mare dels ous del present, no? En aquelles posicions que per altra banda eren posicions fetes des de l'oposició amb la comoditat del que no governa, hi ha una proposta de trasbassament de l'Ebre que té a veure amb tot una planificació, amb una idea molt antiga que Aznar tensa molt fortament, però que ja ve de l'època del segle XIX, del regeneracionisme espanyol i l'idea de l'aigua que s'expandeix per tot Espanya aprofitant allà on tenia, i aquesta idea que té interessos econòmics molt forts, etc., si ho posen els partits d'esquerra catalans amb un únic propòsit: primer, fer mal a Convergència, que està ja molt decadent, i posar una de tantes muralles que s'han posat a Aznar des de Catalunya, no? No passaran, no? I això, bé, d'aquí es van alimentar personalitats que poden tenir raó després, com el mateix Salvador diu, com el líder d'alguns líders de l'Ebre, uns maximalismes, uns tremendismes, unes idees tan radicals, tan que quan tu llavors et situes a la governació i et trobes amb els problemes que et trobes, és clar, has de... I llavors passes al contrari, a una mena de pragmatisme que et fa insensible a aquesta situació final, que els decrets de sequera 1, els nivells 1 i 2, estan pensats per quan l'aigua va baixant dels embassaments. Quan va baixant, dius, bé, quan estiguem aquí no es podrà fer això, quan estiguem més avall no es podrà fer allò altre, però quan puja, cal, per lògica, i no només per sensibilitat amb la gent que està cedint aigua, sinó per lògica, fins que no estigui molt i molt amunt, no s'han de baixar totes les guàrdies, perquè ara efectivament doncs s'ha corregit per això, perquè ha pujat 50 dies, diguéssim, de comoditat, és el que han donat aquestes pluges, sí. Sembla, no? Doncs bé, aquestes 50 dies, fins que no siguin, no sé, mig any de comoditats, no pots tornar a plantejar tota la... No pots deixar les prevencions i les restriccions que hi ha dels usos luxosos de l'aigua, no els pots deixar de banda, no? Bé, en tot cas, jo crec que de tot plegat es desprèn una cosa que em sembla molt, molt problemàtica, i és que, primer, un desconcert molt gran de les esquerres en general sobre aquesta qüestió, unes divisions, una pèrdua d'aliats molt clara amb els veïns, amb els valencians ja es va fer, ara tenim els aragonesos molt, molt molestos, i les divisions internes catalanes del territori, que també em semblen greus.
D'acord.
La desconfiança al Segre, la desconfiança amb l'Ebre, en fi, no hi ha una visió nacional catalana segur amb aquesta qüestió.
Mirin de ser breus.
Sí, aviam, a mi el que més em despista és que un partit com Iniciativa i un conseller d'Iniciativa gestioni la crisi d'esquenes, per lo menys en aquesta decisió, el que són els seus principis. En aquesta crisi, la component de l'estalvi d'aigua és fonamental. Llavors, hem posat tant d'èmfasis amb els temes relacionats amb les infraestructures, amb el trasbassament, amb l'acord, amb altres actors perquè això es pugui fer, que ens oblidem que una bona part de la solució passa per l'estalvi, no? Llavors, si entre les diferents mesures que es posen en marxa no hi ha coherència, tot es trenca. I quan diem, hi ha actuacions que són complicades, el trasbassament és molt complexa, políticament és molt complexa, socialment és molt complexa, però, en canvi, retocar un decret llei no deu ser tan complexa. I acordar amb una certa antelació, i els mitjans de comunicació ens ho estaves dient abans, no? L'avui, ja ho deia, el cap de setmana abans. I si es fas una sèrie d'escenaris i saps que és el que et pot passar, dius, jo vull apostar per continuar les infraestructures, vull apostar per l'estalvi, però has de transmetre missatges que permetin continuar amb aquest estalvi i amb aquesta coherència de mesures. I per això has de retocar el decret. Que això no s'hagi previst abans és el que és difícilment perdonable.
Sí, però hi ha la qüestió de, és el problema, aviam, probablement el conseller, això de, diguem, de dels decrets està establert, és a dir, quan arribes a un grau de reserva, el decret d'emergència és diferent, perquè, home, no, aviam, el fet de no regar afecta moltes empreses de jardineria i a molts jardiners, eh? És a dir, no ho veiem tot amb el tema, no ens oblidem, no ens quedem amb el tema de la piscina. És a dir, el problema és que jo crec que sí que és la qüestió és el desgavell i el generar debats, és a dir, que el govern, diguem, no sigui la referència sensata, ferma, clara, que tingui una sola veu, així que és el problema. I aquí jo sí que vaig al tema dels principis. El problema està en que jo ho sento perquè aquest és un tema que a mi crec que em preocupa perquè és que afecta més partits, no? Però el cas d'Iniciativa per Catalunya, per l'evolució que ha tingut, és molt evident, no? Iniciativa per Catalunya era un partit comunista que es va voler reconvertir perquè el producte que venia ja no tenia mercat i s'ha reconvertit, sense creure-s'ho massa, a la cosa de l'ecologisme. Llavors, per aixecar aquesta bandera en la que no ha cregut mai massa, la bandera de l'ecologisme aquesta no la dominen i llavors estan pendents d'idees molt, molt improvisades. Escolta'm,
la declaració de l'Ebre l'han signat tots els partits, Jordi. L'any 2000,
els partits amb vocació de govern, que eren el PP, Convergència, Unió i el PSC, van decidir fer la interconnexió de xarxes i van signar un pacte de l'aigua. Qui estava en contra va ser bàsicament Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana perquè s'havia de construir la desaladora i resulta que ara la desaladora és l'estratègia bàsica del govern català. Home, perdona, això és no tenir els principis molt clars.
Jo crec que és un gestió de crisi.
Cardús, sí. Mari, tanquem això.
Jo penso que contribueix a tenir una visió, diguem, caòtica d'aquestes decisions el fet que, en general, la nostra, dic la meva, vaja, no, per no complicar ningú més, no, la meva perspectiva, més o menys, de manera més o menys acrítica, se sent més còmoda amb les visions més populistes, no? O sigui, que no s'omplin les piscines, que no es faci servir l'aigua per raons ornamentals, com que l'agenda aquesta de la sostenibilitat la tenim posada al cap d'una manera, diguem, allò encabotada, tot ho mirem des d'aquesta perspectiva. Però diguem, el conseller, quan es troba en que els límits, diguem, han canviat i les raons tècniques que havien obligat a fer aquest decret han canviat, ell pren una decisió que probablement ha de tenir en compte també aquesta visió menys populista, i és, per exemple, com dèieu abans, la gran quantitat d'indústries i empreses que depenen també de les plantes ornamentals, dels costos enormes que sembla que ningú no calculi, del que representarà haver de refer tots els jardins públics que s'hauran malmès durant la sequera, que això també té uns costos. O bé, per exemple, la pressió que aquests dies estava fent l'Ajuntament de Barcelona dient, escolti'm, s'acosta la temporada turística i aquí estem donant la impressió d'una gent que es mor de set. Per tant, hi ha una quantitat de pressions diferents que són damunt la taula que, en fi, insisteixo, cada vegada segurament serà, diguem, sóc jo que canvio, no, però cada vegada em resisteixo més a aquestes, a tenir una visió tan, diguem, dura, tan,
tan negativa respecte dels nostres polítics, perquè no crec que hi hagi aquesta intencionalitat malèvola, aquesta incompetència total. Jo crec que la complexitat de les decisions explica en bona part el que està passant, i la nostra perspectiva esbiaixada és la que fa que sembli irracional el que decideixen.
Tanquem això.
A veure, jo volia tocar tres punts. A veure, l'anàlisi d'en Puigverd el trobo molt afinat pel que fa a Baldassari, pel que fa als maximalismes del que s'ha partit, però... un cop ja acceptem els transvasaments, malgrat les contradiccions internes que genera per Iniciativa, hi ha hagut problemes de gestió que transcendeixen el problema dels maximalismes o els apriorismes que tenia Iniciativa. Un d'aquests era el tema del pagament, que el van portar a vendre amb el tema del mini transvasament, i l'altre ha estat el tema dels nivells d'excepcionalitat i no preveure, doncs, que era contradictori rebaixar les prohibicions o les sancions portant vaixells caríssims a Barcelona. L'altre tema, dèieu el tema de la jardineria. Un dels arguments que vam fer per oposar-nos al transvasament cap a València és que no s'utilitzés l'aigua per usos que no fossin només d'aigua de boca. I aquí nosaltres estem reclamant usos industrials de l'aigua, com podria ser, doncs, en aquest cas, altres elements que no són abastir el ciutadà amb l'aigua de casa seva. I tercer element, dèiem que la premsa internacional està astorada pel tema dels vaixells. Recentment he estat a Berlín, he estat una setmana a Berlín, i la premsa en parlava del problema de l'aigua a Catalunya. Però el que parlaven i el que estaven astorats és perquè no s'acometia una reforma del sistema agrari, perquè esmentaven i s'escandalitzaven la quantitat d'aigua que s'està gastant en la nostra agricultura, que amb economies agràries homologables se'n gasta la meitat. Estem parlant de piscinetes quan potser tenim problemes importants i hem d'acometre una reconversió bastant important d'aquest tema.
9 i 18 minuts, matia@catradio.cat i 93017474. A tall de tast, Núria Coll, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Què tenim per aquí?
Doncs mira, un que diu: senyor Barbeta, la piscina no s'omple una vegada i ja està. Compti vostè els litres d'aigua que s'evaporen cada dia, els litres que el cos humà s'emporta cada vegada que surt de l'aigua. Cal reomplir-la contínuament, ens diu en Josep de Fornells de la Selva. Un altre que diu: a mi m'emprenya molt pagar 3 euros de consum d'aigua i 30 d'impostos, cànons i excuses vàries que després utilitzen per enriquir-se i construir edificis de disseny en comptes d'invertir en dessaladores. En Robert: cada cop pren més força la meva teoria, volen fer el transvasament de totes perquè és més barat portar aigua de l'Ebre i del Roine que fer dessaladores. L'aigua acabarà anant del Roine o de l'Ebre fins a Múrcia i València. Un altre que diu que una empresa de transport de Figueres carrega aigua a ple dia i a la vista de tothom des de Figueres i la ven a propietaris de piscines de la costa. Així de fàcil. Diu: què em pensa fer el batlle de Figueres, el conseller i el president i el director de l'ACA? I en comencen a arribar sobre l'aval del Tribunal Constitucional de la llei de violència sexista, Antoni.
I què diuen?
En Lluís diu: és evident que és un cas d'anticonstitucionalitat que per la mateixa pena i en funció del sexe s'apliquin penes diferents. Diu: la violència domèstica o no s'exerceix de forma diferent per homes i dones, la violència masculina sol ser més física i per tant més evident i visible, mentre que la femenina és més subtil, psicològica i per tant més invisible. Diu, parafrasejant el concepte, estaríem d'acord en una llei que digués que si un alemany mata un jueu, la pena corresponent hauria de ser més gran que si el jueu el mateix un no alemany? Jo crec que no, i poden haver consideracions en una sentència per augmentar o disminuir la pena, però una consideració no pot ser el sexe del culpable. És simplement de calaix.
9 i 20 minuts, ens hi podem posar després d'aquesta pausa.
Hi ha moments que marquen un abans i un després. Aquest n'és un. Nou Audi A4. Una forma d'entendre la conducció com mai havia existit abans. Perquè incorpora tecnologies tan avançades com l'Audi Drive Select, la direcció dinàmica o l'amortiment regulable, per variar el seu comportament adaptant-se a les necessitats del seu conductor. Nou Audi A4. Un automòbil com mai se n'ha creat cap abans. Catalunya
Ràdio. Després de 4 anys, Manolo García ens sorprèn amb un nou disc. Saldremos a la lluvia. Un CD ple d'esperança, compromís i aires mediterranis. Recorda-te, Saldremos a la lluvia és el nou disc de Manolo García, que surt a la venda aquesta setmana.
Soc l'Elisenda Camps i et recomano que a l'hora de triar un bon moble sempre tinguis en compte que estigui ben pensat i ben fet.
A les botigues Mac Mobles tenim els mobles que millor s'adapten a les teves necessitats. Descobreix-los en el nou catàleg o en macmobles.cat.
Els mobles formen part de la nostra vida. Per això és tan important triar-los bé.
Mac Mobles. Mobles ben pensats, ben fets i a bon preu.
Després de 4 anys, Manolo García ens sorprèn amb un nou disc. Saldremos a la lluvia. Un CD ple d'esperança, compromís i aires mediterranis. Recorda-te, Saldremos a la lluvia és el nou disc de Manolo García que surt a la venda aquesta setmana.
Ara, El Periódico i Movistar et regalen en exclusiva un mòbil Nokia amb tecnologia 3G d'última generació. A més de veure la cara de qui et truca, podràs gravar vídeos, escoltar música i, a més, parlar 100 minuts i pagar-ne només un. Aquest diumenge amb El Periódico, la cartilla.
Aquest mes de maig, l'Espai Gironès celebra el tercer aniversari.
Perquè el volem celebrar tots plegats, hem preparat tallers, animacions i espectacles infantils.
I si veniu a l'Espai Gironès, podeu guanyar un magnífic Seat Ibiza de 5 portes amb 70 cavalls, gentilesa de la xarxa de concessionaris Seat de Girona.
Vine a viure el tercer aniversari de l'Espai Gironès, el teu centre comercial i de lleure, obert de les 10 del matí a les 10 del vespre, restauració i lleure fins a la matinada, pàrquing gratuït.
Sí?
Joan, sóc al garatge. Ens han canviat el cotxe.
Com?
Ara hi ha un descapotable vermell.
Oh, esclar, el vam comprar ahir.
Amb el préstec auto de Caixa Catalunya i les seves excepcionals condicions, t'oblidaràs que t'has comprat un cotxe. Més solucions per tu. Caixa Catalunya. 3 griferia. 3 disseny. 3 confort. Aixetes termostàtiques amb sistema 3 Touch Cool, que donen el confort màxim amb baix consum. Dutxes amb sistema anticals de poc consum, un ampli gamma amb les propostes més funcionals. Visiteu-nos a 3griferia.com i a Instalmat del 14 al 17 de maig. 3, les aixetes d'aquí.
Ui, Anna, ens hem equivocat de casa.
Què dius?
És la nostra? Està totalment canviada.
Esclar, acabem de fer reformes.
Per una mínima quota al mes t'oblidaràs que has renovat casa teva. Amb el préstec Reforma Llar de Caixa Catalunya no tens excuses. Més solucions per tu. Caixa Catalunya.
Le Bocci d'Itàlia, al Palau. Les més belles veus italianes a Barcelona. Ornella Vanoni, la gran senyora de la cançó italiana, el 15 de maig, a 9:15 del vespre, al Palau de la Música Catalana. Ornella Vanoni a Le Bocci d'Itàlia, al Palau. Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya, 902 10 12 12 i a teleentrada.com. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Vanguardia.
A la llarga llista d'especialitzacions en què ens sotmet l'actualitat, ara afegim l'especialització en piscines.
Sí, clar, perquè és que al final semblarà que és que jo sigui aquí els defensors dels camps de golf, les piscines, els pijos, etc. No, no,
no.
Aviam, no, no.
No ho ets, no ho ets.
Jo el que dic és que no vull contestar l'oient que diu les piscines, no. Aviam, jo crec que una bona part de les piscines funcionen com les fonts de Montjuïc. Clar que gasten sempre una mica d'aigua, diguem-ne, però que renova. Jo el que vull dir és que el problema de l'aigua no són les piscines. Que no ens equivoquem, que els arbres no ens tapin el bosc. Com abans deia la Mar, el gran problema, d'acord amb les xifres, és el rec per inundació, que encara està bastant extès. I aquí és on s'ha de fer tota la informació i tota la reconversió i tota la inversió.
I no en
perquè el dia
mai
que passem... Sí, però és que resulta que dir que qui ha d'estalviar aigua són els pagesos i no són els que tenen piscines o camps de golf queda d'un fatge tremendo i queda molt lleig.
Així
i alguns
estem.
Ens agrada
així
portar
estem.
La contrària i podem dir-ho. No, el problema no són els camps de golf, no ja. Són les piscines,
bueno,
és la inundació.
També.
Un moment.
No és el problema fonamental.
És el rei per inundació. I aquí sí que jo crec que s'ha d'ajudar els pagesos, que també els hi convindrà amb ells. Veiem que l'agricultura que fins ara sobrava a tota Europa ara resulta que hem de tornar a produir. Doncs, home...
Aquesta és una...
Invertim a llarg termini i fem el gota a gota que els israelians, del gota a gota del desert, en fan, anava a dir pans, però no fan tomàquets.
Escolti, jo he vist, m'ho han explicat al Delta de l'Ebre, com els camps aquests d'arròs, de la inundació que vostè diu, l'aigua la arrasen amb raig làser, de manera que no se'n posa ni una gota més de l'estrictament
sí,
necessària.
Exacte. I això, escolta, i això és el futur, no ens enganyem. És a dir, això de la nova cultura de l'aigua que d'allò no és no dutxar-se. És
però no és un projecte, és una cosa que ja s'està fent.
És saber que és un bé escàs. Bueno. I llavors no ens quedem amb la pel·lícula de les... Perquè el de la pel·lícula de les piscines és per distreure'ns. I he dit el de la jardineria perquè jo en conec casos de petits empresaris, inclús
que pateixen per
de,
això.
De que estan patint les conseqüències econòmiques.
Jo crec que el problema és que parlem massa de política i massa poc de societat, en franquesa, i és un error nostre, jo crec. I aquí tenim, que ja en vaig parlar una vegada i aprofito l'ocasió per tornar-ho a fer, i jo no hi tinc cap vinculació perquè sóc d'unes comarques molt allunyades, tenim la gent del Compromís per Lleida, que precisament a partir del canal Segarra-Garrigues, que encara està per fer i que ells proposen i defensen, han fet un projecte liderat per la universitat, pels pagesos, pels empresaris, per la gent partidària de la sostenibilitat sense fanatisme, i junts volen fer compatibles una nova manera de produir, fins i tot de progressar i fins i tot d'oferir un territori nou per Catalunya, que està molt despoblat i que pot recomposar tota l'estructura catalana tan concentrada al Mediterrani. Aquesta gent són gent sensatíssima, diuen coses sobre l'aigua formidables. Valdria la pena que els escoltéssim, que sabessin què diuen, que fins i tot que els polítics quedessin una mica parats. Si els mitjans de comunicació en parlessin més, segurament els polítics els farien més a cas.
Canviem de qüestió, m'hem explicat, i de fet ja han sortit correus electrònics, ho hem sentit abans, que segons el Tribunal Constitucional és perfectament ajustat a dret que un home agressor d'una dona tingui més pena que una dona agressora d'un home pel fet de ser home. Diu que no hi ha... No es vulnera el principi d'igualtat. Un oient considerava que no, que es vulnerava, i quan sentíem el correu electrònic la mare em feia que no amb el cap, de manera que comença tu mateixa.
A veure, em quedo estorada quan tots som capaços de dir si una llei és constitucional o inconstitucional. És a dir, em sembla que cal ser força expert en la matèria per poder dictar sentència tan alegrement. Aquesta és una llei que va estar aprovada per unanimitat al Congrés. Sobta que ara també el tribunal es torni a dividir en això de bloc conservador, bloc progressista. A veure, la llei el que fa és modificar el codi penal en l'article 153.1 per encabir, diguéssim, la dimensió d'aquest tipus de violència en la qual és de gènere, en la qual un home maltracta, sigui física, psíquicament, una dona. I bàsicament el que s'ha fet és encabir aquesta realitat, que no és nova, que és antiga, però que estava menystinguda, diguéssim, o no expressament continguda al Codi Penal, per adequar-ho doncs, a les necessitats d'una lluita contra la violència de gènere que ha de ser implacable. Caure en el populisme o la simplificació fàcil de dir que és com si condemnéssim un alemany més que... Bueno, per favor, crec que cau pel seu propi pes. Siguem una mica escrupolosos i anem molt en compte a l'hora de dir que és constitucional i que no.
Cardús.
Jo, veus, no diré que és constitucional i que no, perquè realment no en tinc ni idea, i ja ho diran les sentències corresponents. En canvi, em sembla moralment inacceptable que es faci discriminació de gènere en aquest cas. A mi em sembla, si és que la violència de gènere és més greu que un altre tipus de violència, que amb això hi estaríem d'acord, que s'incrementin les penes per uns i pels altres. Si és que s'ha de castigar més durament...
El que s'està fent amb la modificació del Codi Penal és incloure aquesta figura de l'agressió de violència de gènere en el que els homes maltracten les dones, en alguns casos, bastants casos, masses, amb aquesta modificació del Codi Penal que incluïa la llei de violència de gènere, es va adequar al Codi a aquestes circumstàncies.
Jo dic que si del que es tracta és de penalitzar de manera més dura la violència de gènere, es pot fer exactament igual per totes dues bandes, i tant si són homes que són violentes amb les dones com al revés, que n'hi ha pocs casos que és excepcional, doncs escolta'm, cap problema si això no ho discuteixo, és a dir, no discuteixo la gravetat del fet, no discuteixo la necessitat de l'exemplarització amb unes condemnes més dures. El que no puc entendre és que es pugui considerar que en una direcció té una gravetat i que en l'altra direcció té una altra gravetat per qüestió de gènere. És a mi em sembla que això pot tenir molt èxit des del punt de vista del populisme aquest ideològic, però em sembla demagògic, i jo crec que això efectivament, si llavors es comencen a aplicar es vol començar a utilitzar la llei per ser exemplar i no per castigar el que s'ha de castigar.
Crec que la llei fa les dues coses.
Passa que els temes de gènere, la discriminació sempre està present, no? Els temes d'igualtat d'oportunitats, ja torna a ser política, és discriminació positiva per tractar de superar una sèrie de barreres socials en les quals es troben les dones i que els hi permetin
accedir a càrrecs públics, a llocs directius, etc, etc, no? Llavors, no sé per què ara hem d'aixecar tants interrogants amb un tema que és de discriminació negativa respecte als homes, en aquest cas, o de positiva respecte a les dones, però que és discriminació negativa respecte als homes, quan una llei realment el que vol és ser molt efectiva en lluitar contra la violència de gènere i potser reforça una sèrie de càstigs quan aquestes situacions de violència es donen en el cas dels homes, no? El constitucional s'ha dividit, i si s'ha dividit vol dir que difícilment hi ha una unanimitat sobre això, i els arguments que deia Salvador de l'autoritat moral o del reconeixement moral d'aquesta mesura són febles, no? Però hem de dir que en altres molts aspectes en els quals es tracten temes de gènere en la nostra societat, per tractar de superar laques, obstacles, la discriminació està molt present, i perquè no pot estar en aquest cas.
No, una petita precisió, el Tribunal Constitucional s'ha dividit en els dos blocs, però el vicepresident, que és més aviat encabut dins del bloc conservador, en aquesta ocasió ha votat amb el bloc progressista.
Sí, però també és veritat que hi ha hagut juristes teòricament progressistes que han expressat la seva disconformitat amb aquesta llei. Jo crec que el debat és bàsicament jurídic, perquè aquesta llei neix d'una alarma social pel fet que hi ha una epidèmia, i llavors es planteja la qüestió de que l'epidèmia de violència de gènere normalment o estadísticament d'homes contra dones no es pot comparar amb els casos gairebé anecdòtics en proporció de violència de dones contra homes, no? Llavors d'aquí surt aquesta mena, diguem-ne, de consens polític. En puritat jurídica probablement hi ha discussions, però al capdavall a mi el que em sembla és aquesta llei es fa per dissuadir els agressors, i per tant el fet de que la pena sigui superior pels homes que per les dones, a mi no em sembla, diguem, que canviï l'objecte dissuasori de la llei, no? Però el debat és precisament jurídic. Jo crec que aquesta discriminació per raó de sexe en un acte, pues, jurídicament és poc sostenible, però des d'un punt de vista polític la prova és que per què s'aprova, inclús per què s'aprova per unanimitat? S'aprova per unanimitat perquè jo crec que no hi havia cap partit que s'atrevís a desmarcar-se, per no fos cas que li diguessin que és que donava suport als maltractadors, no? Però hem de procurar evitar aquestes situacions en les que la irracionalitat surt guanyant, perquè amb aquest tema el consens social està més extès. Però per exemple això també passa quan es parla de terrorisme, no? La llei de partits en el fons és... És a dir, van patir molt els partits que van voler no votar-la. Per què? Perquè es crea una veritat universal en la que és molt difícil introduir certa racionalitat.
De tota manera, aquesta veritat universal no hi és. És a dir, sí, bueno, hi és aparentment, però les morts continuen, el degoteig de morts continua, i diguéssim que a nivell de societat, si parlem de societat, que és el que ens interessa, no està tan arrelat.
Jo voldria fer primer dues matisacions que em sembla que val la pena fer, tècniques, diríem. Pel que llegeixo a La Vanguardia, en Brunet, Josep Maria Brunet, que és bastant expert en temes judicials i s'hi ha dedicat des de fa molts anys, ell matisa i diu que més que els dos blocs polítics, els dos blocs clàssics, que és progressista-conservador, el que hi ha és una agrupació dels magistrats de carrera, és a dir, els que són jutges i han arribat al Constitucional per la via professional, i els que provenents d'altres sectors del món judicial, advocats, etc., doncs hi han arribat per una altra via, i aleshores aquí l'únic que és pròpiament jutge que s'ha manifestat favorable a la llei és el Pasqual Sala, que efectivament és progressista. Bé, llavors jo crec que el que valdria la pena no només discutir la qüestió ideològica que hi ha de fons, sinó també veure l'eficàcia de la llei. Jo em sembla que el problema és que la llei intenta fer front a una xacra horrible, perquè cada dia, poc o molt, pots esperar que una dona la mati, el seu home, el seu amant, etc., el seu examant, però en canvi què podem fer? No se sap ben bé què es pot fer. I aleshores es fan lleis pensant que les lleis potser a la llarga, com aquest dematí deia la Montserrat Comas, de moment la llei no ha aconseguit gaire res. Dit això, a mi particularment aquest tema m'interessa molt com a català, perquè jo crec que toca un punt que quan des d'Espanya es parla dels temes catalans mai es té en compte, i que jo percebo sempre que, en tant que català, no?, que una cosa és la igualtat i una altra és la uniformitat. I moltes vegades es fa un plantejament en què tots, la igualtat davant de la llei, tots som iguals. Sí, tots hem de ser iguals davant de la llei, però no som iguals d'origen, no som el mateix, no som uniformes. I per tant, jo crec que la llei s'ha de també adaptar a aquesta falta d'uniformitat. I en aquest cas, si és evident que hi ha que hi ha aquesta violència contra les dones i és tan ferotge i és tan horrible i constant, en fi, jo em plantejo si la llei és bona pròpiament, si és eficaç, però en tot cas entenc perfectament que ja el Codi Penal perseguia la violència domèstica, fos d'homes o fossin de dones, però el que intenta és trobar una sortida per veure com es pot discriminar positivament a les dones i, en aquest cas, protegir-les.
Sí, sí, era l'explicació que donava Montserrat Comas, en el sentit de dir estem donant resposta a una seqüència històrica que fa que sigui sobre l'home el que recau el major nombre de condemnes per aquest tipus de delictes. Bé, estem acabant aquesta tertúlia del dijous. No sé si es pot fer algun comentari des de la seva aproximació al món de l'educació d'aquest cas que hem tingut en aquesta escola, d'uns nens que juguen a això. Suposo que és una cosa que poc o molt sempre ha passat, no?
Jo suposo que sí, que diguem, conductes d'aquestes de risc es donen. Més impossible, simplement no ho sé si es pot pensar que ara n'hi ha més que abans. Jo crec que no, jo crec que sempre hi ha hagut situacions, diguem, climes educatius o climes de classe que es tensen, no se sap ben bé a causa de qui o de què. A vegades són situacions que jo crec que només es poden analitzar en particulars i que qualsevol generalització crea un catastrofisme i crea alarmisme innecessari. Això a vegades passa, cal sempre estar molt alerta, que no passi, convé actuar. Si és que hi havia pares que ho sabien o hi havia una certa sospita a l'escola de que això podia passar, doncs probablement calia haver estat al màxim d'alerta, tot i que moltes vegades, en fi, els nanos són espavilats i saben saltar-se aquests controls parentals i escolars, i jo no faria més drames, i si, sobretot si a més s'acaba bé, diguem, i si s'hagués acabat malament ens hauria sabut molt greu, però no em veig, no crec que puguem generalitzar a partir de situacions extremes i excepcionals.
Doncs acabem aquí la tertúlia. Antoni Puigbert, Marc Jiménez, Salvador Cardús, Ignasi Carreras i Jordi Barbeta. Gràcies i fins a la pròxima. Bon dia.
Bon dia.
6 minuts per 3 quarts de 10. D'aquí un moment escoltarem Lilian Thuram.